Al matí, amb Raquel García.
I aquest mes de febrer, la Fundació Bosch i Cardellà ha organitzat el segon cicle de cinema a la Fundació. Aquest va centrat al voltant de Cims borrascosos, la gran novel·la gòtica d'Emile Brontë i algunes de les seves versions cinematogràfiques. Tot i que ha estat també un tema recurrent en altres disciplines artístiques, el cinema al llarg de tota la seva història li ha dedicat una especial atenció i nosaltres volem descobrir què és el que ens preparen a la Fundació Bosch i Cardellà i per això repassarem la seva programació amb l'Antoni Dalmases i en Pere Comelles. Bon dia i benvinguts tots dos.
Bon dia.
Torna al cinema la Bosch i Cardellà, que parleu ara de cinema i literatura i el trimestre passat va ser de cinema i societat. Fem balanç una mica, com va anar la primera edició del cicle?
Bueno, el cicle es va fer, que és el que és realment important. Les pel·lícules es van veure, les xerrades es van poder tirar endavant, tot va funcionar correctament i sense cap problema. Si la pregunta és com va anar de públic, hi ha sessions amb força gent i sessions amb poca gent. Però és normal, és el primer cicle. Una de les coses que ens hem plantejat és crear l'hàbit, crear el costum, i això és una cosa que requereix temps.
Que requereix temps, paciència i constància, no? I sobretot també una programació interessant. Expliqueu-nos per què aquest cicle. Perquè ara heu organitzat tota aquesta proposta entorn a aquesta gran novel·la, no? Aquest clàssic.
Sí. Aviam, la idea és fer cicles, és a dir, mirar el cinema des d'una perspectiva concreta, estudiant o entrant a conèixer determinats àmbits, determinades obres, no anar veient pel·lícules. És diferent, la cosa d'anar veient pel·lícules, ara ja la gent ho fa a casa i ho fa tot arreu.
Clar, per això ja tenim les plataformes digitals, sí, i els streamings, no? Consumim a la carta.
Exacte, hi ha determinat tipus de pel·lícula que allà no apareixen i que normalment la televisió no la faran i que els cinemes no la programen. Aquesta és la idea. La idea és, a l'entorn d'un tema, a l'entorn d'una idea, a l'entorn d'alguna qüestió, agafar i veure el cinema com l'explica. A veure, en aquest cas, el cinema com llegeix Emile Brontë i llavors, diguem-ne, donar a conèixer l'obra i donar a conèixer les obres que han nascut d'aquesta obra. La idea de cicle és aquesta. Ens sembla que és molt important perquè el que no fem és cine, sinó que el que fem és ens fixem en determinada obra artística, en aquest cas, una novel·la, i en altres casos en determinada obra social, és a dir, una realitat social, i llavors com el cinema l'ha encarada.
De fet, el cicle arrenca, Pere, amb una conferència introductòria, precisament, m'imagino, per posar en context a l'autora i a aquesta obra.
Sí, sobretot per parlar de l'obra, efectivament. Perquè el cicle, com has dit molt bé a la presentació, és un cicle que parla de la novel·la i parla de les seves versions cinematogràfiques. Perquè una de les coses que probablement no se saben i que val la pena de dir és que entre pel·lícules, sèries i telenovel·les hem trobat fins a 40 títols, diguem-ne, referits a l'obra de l'Emile Brontë. Llavors, el que semblava important és, abans d'enfrontar-nos a les pel·lícules, que tenen unes característiques molt especials, les que hem escollit, que hi hagués una conferència introductòria sobre l'obra, sobre la persona, sobre el context històric, sobre el moment en què va viure aquesta senyora i com escrivia aquesta senyora i què és el que va escriure. I a partir del coneixement de l'obra, iniciar les projeccions de les pel·lícules.
Recordem als nostres oients que aquesta proposta es farà demà, dimarts, a 7 de febrer, a 7:45 del vespre, a la seu de la Fundació Bosch i Cardellà. A càrrec de qui anirà? I també, no sé si ens podeu fer una mica d'espoiler també de la importància d'aquesta obra.
Aviam, la importància, primer de tot, fa 175 anys que va morir Emile Brontë. És una excusa com una altra, però és una excusa. És una bona excusa.
Ja tenim un motiu.
Tenim un motiu. L'altre motiu, que és el de debò, és que la novel·la és molt bona. Aquest és el motiu central. La novel·la és tan bona que després de 175 anys de mort a la seva autora, encara la gent la llegeix i la llegeix amb ganes i amb gràcia. I a més la llegeix bé. És a dir, es llegeix amb un punt d'actualitat realment important. És allò que en diríem els clàssics, si la gent no s'espantés. Aquesta és la cosa. Llavors hem buscat un professor de universitat que és especialista en Emile Brontë i que, per tant, ens explicarà qüestions i detalls que nosaltres puguem veure a través d'una sèrie d'imatges que ens presentarà, ens farà un recorregut o una idea per la novel·la i per l'autora. I això servirà d'introducció parlada a les quatre sessions cinematogràfiques.
Abans el Pere ja ens destacava que doncs, buscant informació, documentant-vos per aquesta proposta, vau detectar que hi havia una quarantena, no?, de pel·lícules basades en aquest llibre.
De diferents països, de diferents èpoques.
Autors, mirades, m'imagino. Quins criteris heu triat a l'hora de decidir, no?, quines volíeu projectar?
Primer hi ha una qüestió inicial, i és que no les hem vist totes. Per tant, el criteri es basa en allò que hem vist i hem fet el que hem pogut amb allò que hem vist, diríem, no? Llavors, què hem fet? Hem fet tres pel·lícules, hem triat tres pel·lícules, sí, que us explico breument el que ens ha fet triar cada una d'elles, sí, no? La primera és la del William Wyler, de l'any 39, perquè és el clàssic. És a dir, quan algú parla de Emilio Brontë, sí, i parla de cines borrascosos i de cinema, parla de la pel·lícula del Wyler, perquè és la pel·lícula clàssica. Pel·lícula, però, i això és important per entendre la tercera de les pel·lícules programades, pel·lícula, però, que només explica la meitat de la novel·la. De fet, la novel·la té tota una primera part, que és la història d'amor entre la Catherine i el Heathcliff, que ocupa no pas més de la meitat de l'obra, i que és, diguem-ne, la temàtica a què s'han referit la majoria de les pel·lícules. La segona part, els seus descendents, els seus fills i la relació que tenen entre ells, acostuma a no aparèixer al cinema. Per tant, la primera pel·lícula és senzillament el clàssic, diguem-ne, per definició, que ens ocupa això, mitja novel·la. La segona és una versió absolutament lliure de Luis Buñuel, que com que està lliure només cal dir que cal anar a reveure, perquè no saps massa si estàs veient l'adaptació de l'Emilio Brontë o un Buñuel, pròpiament dit, no? És una adaptació absolutament lliure i per això l'hem triada, per la seva especificitat. I la tercera és una pel·lícula de l'any 92, del Peter Kominsky, que no és especialment brillant, però que té com a característica que aquest cop sí explica la novel·la completa, des del principi fins al final, des de l'inici de la novel·la fins al final de la novel·la, diríem, no? I hi ha poques vegades, hi ha poques pel·lícules dedicades a la novel·la que nosaltres coneguem que l'expliquin al complet, i aquesta n'és una. I l'hem triat per això, per tenir la versió reduïda, per entendre'ns, del Wyler al principi i la completa del Kominsky després al final. I llavors acabem amb una pel·lícula d'Andrette Chiner de l'any 79, que es titula Les germanes Brontë, però que de fet no parla de les germanes Brontë, sinó que parla dels germans Brontë, perquè parla tant de les tres noies com del seu germà. Eren quatre germans, bueno, eren més, però van morir de petits, en van quedar quatre, i aquests quatre són els que dedica el teixint a la pel·lícula. Tot i que la pel·lícula diu les germanes Brontë, realment el tracte és exactament igual per les tres germanes que pel germà, i que serviria de cloenda de les tres pel·lícules anteriors.
Nosaltres ara ens ha posat en context doncs, com s'han escollit aquestes projeccions. Comencem precisament doncs, escoltant el tràiler del clàssic d'aquesta proposta de Wyler. Aquestes bandes sonores, també d'aquestes pel·lícules, com es veurà? Es veurà en versió original?
Sí, naturalment, versió original subtitulada.
Hem de dir que es podrà veure el dimarts 14 de febrer a 7:45 del vespre a l'Auditori de l'Espai Cultura. Hi hauran diferents escenaris per a aquest cicle.
Hi ha dues pel·lícules que es fan a l'Espai Cultura i dues que es fan a l'Imperial. Les dues del dimarts són a l'Espai Cultura, les dues dels dimecres són a l'Imperial, diguem-ne.
Després, la següent proposta, com dèiem, serà el dimecres 15 de febrer a 7:45 del vespre als Cinemes Imperials, amb aquesta altra mirada de Peter Kominsky.
Welcome, officer.
Joseph, meet my wife, Frances.
Ah, pleasure to meet you, madam.
Hello, Joseph.
You must both be cold and hungry after all that, so let's get inside.
This is my sister, Kathy.
Come here. What's this in me?
Heathcliff, coming out with the bags. Take them in. Don't start, Kathy, I'm in charge now.
Come on, let's go.
També us volia preguntar per al tipus de públic, no? Qui creieu que doncs, podria doncs, interessar-se per aquestes propostes?
Bé, d'entrada, qualsevol lector o lectora de la novel·la que li hagi agradat, que l'hagi interessat, li pot agradar i pot interessar-li encara més veure com se la mira el cinema i com se la mira en determinades èpoques i llocs del cinema. Això és una cosa important. El públic és general, el públic és en general, esclar. Ja em direu, la gent no està acostumada a anar al cine a llegir, a veure subtítols, doncs que s'hi acostumin. Vull dir, esclar, no, vull dir, això seria una discussió d'una altra banda, perquè seria la discussió de dir, aviam, els actors tenen veu o són tontos i no saben parlar i llavors hi ha algú que parla per ells, que és com, els actors són titelles o no? I si no són titelles, doncs tenen una veu i aquella determinada veu dona característiques al personatge.
Això és que canvia de... molt. Hem d'aprendre, no?, a fer aquest exercici perquè realment doncs, canvia molt la interpretació. Escolta, doncs, això,
això és important.
Original.
I després el tipus de públic que vol dir això, doncs el tipus de públic que estimi la literatura i que estimi el cinema i que tingui interès pel cinema. No per distreure's només i tot això, sinó per saber coses, no?
Totalment. Recordem que la proposta de Buñuel serà, o es podrà veure, el dimarts 21 de febrer, també a 8:15 del vespre, a l'Auditori de l'Espai Cultura. També serà una bona oportunitat, no?, perquè les generacions més joves també descobreixin aquest cineasta, no?, i la seva mirada.
I aquesta part de la seva obra, perquè és l'època mexicana del Buñuel. És a dir, l'obra del Buñuel té alguns títols espanyols, molt pocs, des de les Urdes fins a Viridiana, diríem, i llavors, bàsicament, dos blocs, el bloc francès i el bloc mexicà. I aquesta és l'època mexicana de Buñuel. Que, per cert, aprofito per dir una cosa, referim a això que ha dit el Toni fa un moment, perquè ho ha dit així i ara jo ho preciso. Sí, és que és important no només veure... com es mira en l'obra de l'Emili Berenguer diferents persones de diferents països, concretament Estats Units, Mèxic i Anglaterra, sinó sobretot les èpoques, perquè vam triar, efectivament, èpoques molt diferents. La del Wilder és de l'any 39, la del Buñuel és del 57 i la del Kominsky és del 92. És a dir, que hem intentat veure la mirada des d'espais diferents i des d'èpoques també distintes.
I com llegeix el cinema doncs, aquesta obra?
Com vols dir com la llegeix?
Després, perquè abans deies, ens agradaria veure, no?, com llegeix realment doncs, el cinema doncs, aquesta obra, aquest clàssic, després de veure totes aquestes pel·lícules en aquests diferents contextos, no?
Home, la primera cosa que demostra és que és una obra que perviu. És a dir, que tots aquests anys, 39, 57, 92, aquesta obra està viva. Està viva i està viva per ser revisada, és a dir, per ser rellegida i revisada en el cinema. I després hi ha una altra cosa encara poder, tant o més important que aquesta, que és de dir, aviam, una bona novel·la llegida avui és una bona novel·la sempre. Això la gent no sé si ho sap. És que, aviam, l'immediatesa, el món immediat ens menja moltes coses, no?
Masses.
S'ha d'aturar un i veure, aviam, què queda d'allò que hi havia i què hi ha en allò que hi havia que encara hi sigui. Perquè una història com aquesta, que pot semblar només una història d'amor, és una història de passió, d'odi, de violència, de, diguem-ne, de recança, de venjança i de dolor. En el fons és de dolor.
Suposo que per això també són clàssics, no? Per això que comentàvem, per aquesta vigència, perquè interpel·len, no?, a totes aquestes emocions, aquests valors que, malgrat el pas dels anys, doncs encara continuen.
Esclar, pensa que, per exemple, és una de les obres que jo diria que d'una manera més punyent ha interpretat que és el mal. Pel mal en el sentit metafísic del terme, i l'ha interpretat. Tant com ho feia Shakespeare amb les seves obres de teatre, diríem, no? Que passa que Shakespeare està reconegut mundialment per tothom i aquesta obra, malauradament, ho està menys del que caldria.
I el cicle doncs, acabarà el dimecres 22 de febrer, també doncs, a 8:15 del vespre, als Cinemes Imperials, amb aquesta altra proposta que ja ens porta al 1979, amb aquesta revisió que comentaves també, que es podrà veure amb les germanes, no?
I el germà.
I el germà.
I el germà. No, perquè és molt poc, o sigui, és molt poc conegut. És molt poc conegut. Com és molt poc conegut l'Anne, de les tres germanes. Les conegudes són l'Emily i la Charlotte. L'Anne és molt poc coneguda. De fet, la pel·lícula no ajuda en aquest sentit, perquè ja ho veureu, fa un retrat magnífic de la Charlotte, de l'Emily i del germà, però l'Anne queda molt difuminada. La realitat abans de la pel·lícula és que tant l'Anne com el germà eren personatges molt desconeguts i pel que hem esbrinat, pel que hem sabut, es veu que eren d'una importància, no sé si tant com l'Emily i la Charlotte, no ho sé, però en tot cas prou rellevant com perquè se'ls hi presti atenció, diguem.
Sí, no, de fet, l'editorial Viena està reeditant ara amb uns llibres preciosos totes les obres de totes tres Bronte, i l'Anne també. És a dir, que ara comença a ser coneguda, perquè el públic el pot llegir.
S'està fent, doncs, aquesta tasca, no? Aquest deute pendent de revisió, també. Per acabar, suposo que aquest és el segon cicle, però ja esteu pensant en el proper, en el tercer. Quan serà? Quan arribarà? I no sé si ens podeu fer una mica d'espoiler.
Podem fer espòiler?
Una miqueta.
El mes de maig, el mes de maig, i no sabem com ni de quina manera, ni això encara no, però sí tenim clar el que volem relacionar, la pintura i el cinema. De quina manera ho farem i amb quins títols i sota quin criteri, això és una cosa que encara hem de parlar.
Perquè, perquè una cosa que s'ha de dir també és que disposes de les pel·lícules que disposes.
Oh, clar, evidentment. Que tens el que tens.
Perquè, perquè no totes les pel·lícules que... Un dia vam veure la pel·lícula aquella i no hi ha manera de trobar-la. I no la pots posar en públic.
En el cicle aquest que estem fent ara hi ha un film que és absolutament extraordinari, una pel·lícula japonesa sobre els sis borrascosos, una pel·lícula japonesa de 3 hores que abasta de la pel·lícula, extraordinària, però que no es troba enlloc.
No es pot mirar.
No es troba enlloc.
No la podem veure. Clar, ens hem de cenyir les possibilitats que tenim, la realitat, i això és una cosa, vull dir-ho també clar, completament amateur. És a dir, nosaltres hem de fer una despesa mínima, però és clar, tan mínima com podem, perquè la gent pugui veure aquestes pel·lícules. S'han de llogar, s'han de buscar, s'ha de pagar, i la fundació és de tot menys rica, diguem-ne. Això sí que queda clar.
I a més, hem de pagar també la cultura, no? També hem de fer una mica l'esforç, que només són 5 euros l'entrada de la sessió, i els menors de 30 anys, entrada gratuïta, i també, evidentment, pels membres de la fundació.
Sí, esclar, això sí.
I doncs, com avui hem comprovat, i com també doncs, el mes de maig en tornarem a parlar, doncs, com el cinema també ens pot ajudar, no? Ens pot transformar, ens pot doncs, canviar la mirada i sobretot revisar aquests clàssics en aquesta època trepidant. També necessitem doncs, això, de pel·lícules que ens ajudin, no? Doncs, a reflexionar i a pensar sobre el món en què vivim. Moltíssimes gràcies a tots dos.
Gràcies a vosaltres.
I nosaltres us emplacem també a buscar més informació a la Fundació Bosch i Cardellach, però recordeu que demà teniu aquesta primera doncs, cita amb aquesta conferència inaugural a càrrec de, doncs, aquest professor de Filologia Anglesa i també Germanística de la Universitat, en Joan Corbet Soler. Que vagi molt bé. Molt bon dia.
Moltes gràcies.
El matí de Ràdio Sabadell. Cada dia de 2:15 fins la 1 del migdia.